4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
A veure, Paula Molés, jo vaig veure una foto a l'Instagram, ara aquesta època de calçots. Pep Noguer, bon dia.
Bon dia.
Una truita de calçots amb salsa de romesco al damunt.
Era la primera vegada a la vida que feia una truita de calçots, perquè jo sempre desprecio els calçots quan els veig al mercat.
Què
associo calçot a calçotada, i mai havia, diguéssim, pensat fora del cercle, i vaig dir, compra uns calçots. I llavors vaig fer una truita, molt bé, i llavors damunt li vaig fotre una mica de romesco, i era una cosa excel·lent. O sigui que recomano a tothom que provi.
Excel·lent. I la fotografia és que tens ganes de menjar-te-la.
Bueno, me n'alegro. Pues vinga, ja. Va, a veure si diumenge que ve porta una truiteta per
maratursa.
No, o uns croissants de calçot, no? O una
això
coca...
Ja no.
No cal exagerar.
Ja
no cal exagerar.
No.
Va, com sempre, encetem aquesta secció dels foodies, la secció de cuina del suplement. Saludant algú que a aquesta hora està despert igual que nosaltres. Avui, que és diumenge al matí, no? Avui diumenge al matí, a quarts de set del matí.
Què faríem? Jo tinc ganes de menjar escudella avui.
Escudella, sí. A veure si ara te'n donen. Flora Rodríguez, bon dia, buenos días.
Buenos días.
La Flora és la propietària de Calaflor, un petit restaurant familiar al barri de Gràcia de Barcelona. Flora, ¿qué haces despierta a estas horas de la mañana? ¿Qué estás preparando?
Bueno, pues estamos preparando un cocido gallego.
¡Hombre!
¡Paliqui!
¡Hala! Un cocido gallego. ¿Por alguna razón en concreto?
Yo soy gallega.
¿Sí?
Ah. Soy gallega y, bueno, pues tenemos un tiempo ahora estupendo para comer un buen cocidito gallego.
Y es domingo y entonces en el restaurante toca cocidito gallego, ¿sí?
Pues sí.
Y, a ver, explícanos cómo es este cocido. ¿Qué ingredientes lleva?
Bueno, a ver, el cocido gallego lleva... lacón, lleva chorizo, pies de cerdo, careta, costilla. Esto va todo salado, ¿eh?
Sí.
Hay que ponerlo, lo compras, lo desalas, lo pones en remojo y entonces después lo tienes que hervir todo y, bueno, pues es de los ingredientes. También lleva carne de ternera, pero el jarret.
Mm-hmm. El jarret,
no
sí.
No es una carne cualquiera.
El morcillo.
Que es más melosilla y más... Bueno,
sí.
Pues esto se pone todo a hervir y después en una olla aparte tienes que poner los garbanzos, las patatas, un poquito de tocino...
Sí.
Esto va aparte todo en la olla. Lleva repollo, no cole, repollo.
Repollo, vale,
nosotros
queda claro.
Lo traemos todo de la zona.
¿Todo de Galicia viene?
Sí, viene de Galicia.
Mm-hmm.
Nosotros lo traemos todo de allí porque aquí los ingredientes es complicado encontrarlos, ¿vale? No siendo en una casa gallega, pero nosotros ya tenemos porque de vez en cuando también hacemos el botillo. Entonces ya tenemos un sitio donde le encargamos las cosas y las traen.
Claro, claro, claro.
¿Vale? Y importantísimo, el cocido gallego hay que echarle unto.
¿Unto? Sí.
¿Unto?
Llar de por.
Es como un tocino rancio que se le echa, que no sirve, no es comestible, pero le da ese gustito especial del caldo gallego.
Sí. Wow.
Un poquito así...
Rancio, ¿no? Un poquito.
De rancio, sobre
rancio.
Que
Queda aquí la gola.
Con este menú, Flora, nos vamos a la China y volvemos, ¿eh? Porque
bueno,
caloría...
Para todo el día, ¿eh?
Para todo el día.
Haces un menú al mediodía, no cenas.
Hombre,
y al día siguiente dices tú, bueno... Aún veremos a ver cómo hago para comer algo, porque bueno. es contundente.
¿Y de postres qué?
Y muy sabroso. Bueno, hombre, de postre, tarta de Santiago con meus amores.
Hombre.
Claro.
¿Pero quién cocina, Flora, en Calaflor? ¿Qui cuina?
Calaflor cocina mi marido.
Ah.
Pero él es extremeño, pero lo hace... También como cualquier gallego, ¿eh?
Como si fuera gallego.
Eso doy yo fe de.
Que él cocina, pero usted manda, ¿no?
Yo mando y en los ingredientes más.
Es un 50%, es un 50%.
Yo superviso de que los ingredientes sean los adecuados y lo que tiene que llevar. Y recomiendo que si alguien es aficionado a estas comidas, porque para saber si está bueno, si te gusta, hay que probar.
Claro, claro, claro.
Yo te puedo decir que es buenísimo, pero si no lo pruebas, yo no te voy a decir que es malo.
Yo lo que sé, Flora, es que vuestro restaurante, Calaflor, al barri de Gràcia de Barcelona, té molt èxit, sobretot, amb menús del migdia.
Sí, porque nosotros intentamos hacer la comida casolana, la casera, porque, bueno, hay mucha gente que está fuera de sus hogares y entonces intentamos comida casera y un ambiente agradable y que te sientas como en tu casa.
Clar, clar, clar.
En platos de cuchara.
La cuchara, la cuchara.
¿Sobre?
Platos de cuchara, ¿no?
Platos de cuchara, sí.
Ahí, ahí.
Los de elaboración. Sí. Pues...
Aparte elaboramos todas las salsas.
Sí,
el
sí.
El cocinero no... Las lentejas son que cocina. No son de bote.
No,
por
no.
Decirte
no.
algo aquí. Lo cocemos todo.
Todo el proceso
no
lo hacéis vosotros.
No tenemos nada de lata, que de lata no hace sardinas en lata sí, pero de los demás todo casero.
Perfecto. Bé, la Flora bé. Rodríguez és propietària de Calaflor, un petit restaurant familiar al barri de Gràcia de Barcelona i està desperta, igual que nosaltres, aquest diumenge al matí. Muchas gracias, Flora, que vaya bien esta jornada del cocidito gallego. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo
bon
para todos.
Vinga, que ens veiem.
Bon dia para todos.
Què? Avui què?
Hosti, avui estic... Bueno,
ara t'haguessis cruspit aquest cocidito gallego.
Ara
estic veient a la cara.
El meu cap, saps, hi ha la morcilla per aquí, sí. La compra d'un altre costat, sí. Aquelles patates allà que han agafat tot el gust d'aquell suc...
Tela, és, però i... això és calòric.
No,
eh?
Sí, això és mentida.
És mentida, per
bueno,
què?
Perquè tu has de treure el greix de dalt, saps?
Sí.
I ja està, ja ho és menys.
Tu
és dir, què és més calòric, això o aquelles pastes que tenen un forat a dintre?
Sí, que sí.
Ah, doncs sí. Ja estem allà mateix. És que sempre pensem
que,
en això.
És el que ha dit la Flor, que amb això tires, sí. tot el dia, pràcticament, no?
No, no, sí, sí. Tot el matí, que s'ha de dinar i
sí.
s'ha de sopar.
No s'ha de perdre cap àpat. No. Va, avui de què parlem?
Avui parlem d'aliments que estan vius, que vius no vol dir que surtin caminant,
sí,
diguéssim,
de la nevera.
Ni que ens parlin, eh? Vius vol dir, literalment, que si els poséssim sota una lent allò d'un microscopi, hi veuríem vida, eh? És a dir, allà hi ha coses que es mouen. Parlem dels fermentats. Els fermentats que jo diria que estan més presents al nostre rebost del que a vegades ens pensem, perquè hi són, però no els associem, a vegades, no? La paraula fermentat amb, per exemple, el cafè és un fermentat, la xocolata és un fermentat, la cervesa, el vi, la salsa de soja, el formatge, veus, el vinagre...
Sí, però,
la xocolata no ho hagués dit mai, això.
Clar, però hem de tenir en compte una cosa. Una cosa és que sigui un producte fermentat i estigui viu, i l'altra és que sigui un producte fermentat i estigui mort. És a dir, la gran majoria de cervesa que la gent es beu és una beguda fermentada, però està pasteuritzada. Per tant, aquí, de probiòtics vius, ja no n'hi ha. Eh? En el vi, sí. En el formatge, sí. En l'embotit curat,
perquè
sí.
Perquè encara està en evolució.
Clar.
Exacte. Ara,
però no amb el cafè, per exemple, si està torrat ja no hi és allà.
No ho hagués dit mai del cafè o del xocolata.
El cafè sí, perquè la fava de cacau la deixen fermentar, crec que són 3 setmanes, després sí que la torren i, evidentment, doncs, ja has perdut tots aquests bitxets sota aquesta vida, diguéssim, però sí que hi ha aliments on aquesta vida, diguéssim, no ha mort encara, sinó que està ben present. Històricament sempre s'ha fermentat.
Clar. I em pots trobar, de cacau cru, em pots trobar. Mm. Jo en compro i és molt diferent el gust del gru de cacau que està torrat. Eh? I és molt bo, és fantàstic, a més.
Sí, sí. Un fermentat, podríem dir, no? Doncs que és un aliment o una beguda que ha estat processada pels microbis, no? Els microbis que estan a tot arreu, bactèries, llevats, i jo vaig visitar...
Sempre provocat.
Sempre provocat, bueno, o espontani, no. Perquè tu pots fer un fermentat a casa.
Exacte, és espontani, no?
Sí.
Clar, tu fixa't que ara és provocat si, a més, està controlat. Però això hi va haver-hi un moment que no ho estava. De fet, hi ha una cosa molt curiosa. Fixeu-vos que moltes vegades, quan algú cuina a casa, i, per exemple, ara que parlàvem del cocido, no? Deixa l'olla de caldo allà i li bull, la gent diu, ai, se m'ha espatllat, se m'ha fermentat.
Sí,
és a dir,
és
el procés de fermentació, el nom de fermentació, molta gent l'associa a una cosa que està feta malbé. De fet, molta gent, quan tasta un xucrut o quan tasta una verdura fermentada, es pensa que està malament, eh? I no ho està. Eh? Té aquest procés de fermentació, i això és molt important.
Sí, jo l'altre dia vaig visitar una botiga laboratori que allà sí que ho controlen tot, diguéssim, no? Única a Europa, eh? Jo diria, bueno, jo diria no, crec que és única a Europa.
A
i la tenim a Barcelona,
bueno,
sí.
Aquí en tenim
dos, ja. Es diu Ferment Nou i ven, diguéssim, tota mena de productes fermentats. La història d'aquest establiment, això està al carrer Sepúlveda, pels curiosos que s'hi vulguen apropar, és una història bonica, eh? Jo diria, el seu ideòleg i propietari, que és Matthew Calderisi, té mare anglesa i pare italià. Ell va néixer al Canadà i sempre, diguéssim, ha estat envoltat d'això dels envinagrats i els fermentats perquè la seva família ho ha fet tota la vida.
Sempre s'ha dedicat a això. I ella ha seguit la tradició.
Una mica per, diguéssim, un interès, no? Des dels 13 anys crec que el Matthew va fer el seu primer fermentat i en té 40. Imagineu quant de temps, no? que va fermentant i arrel d'aquesta passió fa 7 mesos que ha obert Ferment Nou. I tu entres allà i allò és com entrar en un museu on, diguéssim, vols mirar-ho tot, vols veure-ho tot, a més fa una olor molt particular, no? És un lloc bonic on li pots preguntar de tot, perquè segurament hi ha moltes coses que no coneixem i ell estarà encantat d'explicar-nos-ho. I ell li preguntava això, li pensava, hosti, Matthew, has obert aquesta tenda aquí al vell mig de Barcelona, això ha tingut una bona rebuda, perquè aquí cultura de fermentats, home, molta no en tenim. És un tall una miqueta llarg, però és interessant escoltar el que em va dir el Matthew Calderisi.
A veure...
Aún tengo los clientes que entran que dice, ¿qué haces aquí? ¿Sabes qué es esta tienda? Pero lo que me alegra mucho es que, bueno, ahora tenemos personas mayores que entran que dicen, mira, mi doctor me ha dicho que tengo que venir aquí porque tengo que comer más cosas probióticas. ¿Qué me recomiendas, sabes? Entonces, el kéfir, el chucrut, el kimchi, la kombucha, que son palabras que, bueno, no todas las personas van a saber lo que son, pero son todos, bueno, fuentes de estas bacterias vivas. Pero sí, es verdad que, bueno, cuando empezó hace 7 meses, diré que la mayoría de los clientes eran de fuera. Porque, bueno, existe la cultura de fermentar en casa. Es una cosa que erra aquí en España también, pero que ahora mismo... No es un costumbre, que las personas no van a hacer su fuet o sus embutidos, sus quesos en casa. Aquí lo que pasa con la gente normalmente cuando dices, bueno, fermentación, se lo mete con la putrefacción. Y hay una diferencia muy grande. La putrefacción es, bueno, la descomposición de los alimentos en lugar de la conservación.
Clar. Ah. És Matthew Calderisi, propietari de Ferment Nou, aquesta botiga de productes fermentats al carrer Sepúlveda de Barcelona.
Ell parlava de la mort, que és molt interessant això, perquè jo crec que d'aquí ve que els fermentats siguin tan extraordinaris, no? I que generen tanta curiositat, perquè en el fons parlen de la vida i de la mort. De la vida per què? Perquè ho dèiem, són elements vius, no? On realment, si els poséssim sota la llum d'un microscopi, veuríem bactèries en moviment i una lluita de microorganismes, i morts perquè molta gent... diguéssim, els associa
això,
a una cosa
això,
putrefacta
això
i tenen com por, no? És a dir, és com aquesta cosa de, ui, això estarà passat, no estarà passat. De fet, la fermentació no s'entén sense aquest senyor.
El mundo desconocido de los microbios estaba todavía por descubrir y no fue explorado hasta 50 años más tarde por Louis Pasteur en París. Este químico francès realizó algunos de los descubrimientos más importantes...
Evidentment,
el
senyor Pasteur,
ha fet
molt.
Clar, però fixeu-vos una cosa, i això ho ha dit molt bé, diu, cada vegada hi ha més gent que em ve a buscar a partir del metge. És que allò, senyors, és una farmàcia ambulant, és una farmàcia de medicament natural pur. El nostre intestí, que és el segon cervell, té una gran flora. Molta gent, el que li passa és que té una flora desastrosa.
Que no hi ha res, és un desert. L'intestí és un desert i llavors... Val la pena alimentar-lo amb els probiòtics que surten d'aquests productes,
sí,
no?
Sí, sí,
exacte. I allà és la millor manera. A més de tot això, és gastronomia, no ens en oblidem d'això, eh? Perquè menjar-te una col lombarda fermentada o menjar-te un kimchi o beure't una kombucha,
Després explicarem a veure què quins són aquests productes, perquè alguns oients no ens estan seguint. Una pregunta volia fer-vos. Aquesta cultura de fermentar varietats? L'hem de situar més cap al nord d'Europa?
Jo diria que sí, perquè de fet a Anglaterra diguéssim, no fermenten, però per exemple el Matthew m'explicava que la seva família tota la vida havia fet cervesa, que de fet és un fermentat, i també havia fet envinagrats, no? Que aquí ja li poses una mica de vinagre, però també hi ha molt, diguéssim, aquesta cultura, com fer pa, diguéssim, els nòrdics a vegades tenen la seva massa mare i van fer pa, no? Hongria, tots els països de l'est,
el xucrut... El pa també és un fermentat.
El pa és un fermentat, o el xucrut dels països de l'est, que això contrasta moltíssim amb aquesta societat que, de fet, el senyor Louis Pasteur n'és una miqueta responsable d'aquesta por als microbis i alerta, tot ha de ser pur, tot ha de ser neutre, ens desinfectem les mans, no? Que és el que fa la indústria. La indústria, de fet, històricament, i el xucrut industrial ho té, com deia el Pep abans, està pasteuritzat. Llavors, tots aquests probiòtics que té el xucrut del Matthew, aquí ja han desaparegut. Tenim la mateixa textura, el crec-crec, aquell sabor mica àcid.
Però no aquesta riquesa.
Ni el mateix gust.
Microbiana.
A més, pensem que en una xucrut pasteuritzada el gust és sempre igual. En una xucruc d'aquestes que compres amb en Mat, cada dia té un gust diferent, depèn de tu on el deixis. Tu pots posar a la nevera i tindràs una fermentació més pausada, i si la deixes a fora algun dia, veuràs com allò va evolucionant. A més, tu allà amb en Mat pots comprar diversos fermentats que estan en diversos processos de fermentació. Per tant, això vol dir que també el gust és molt diferent. Però de cultures n'hi ha moltes. Els japonesos, per exemple, el miso, la soja fermentada, el tempeh, tot això ho és. I aquí també n'hem tingut. Tot i això, hem de dir una cosa. Les cols envinagrades i això no són ben bé un fermentat, el que fem aquí, perquè hi fotem massa vinagre. És a dir, si volem que sigui un fermentat, són un altre tipus d'elaboracions.
Abans, Paula, que se t'anaven els ulls dins d'aquesta botiga del carrer Sepúlveda de Ferment Nou.
Sí,
i va ser un passeig amb el Matthew, i què hi vas trobar?
Mireu. Salsa de soja. La salsa de soja és un fermentado, claro.
És un fermentado, sí. Tamari, bueno, los vinagres, como sabemos, mirin, el miso, tempe.
Y ahora llegamos a unos potes de vidrio, donde se ve una col, no rosada, anaranjada, ¿no? Que es el famoso kimchi.
Sí, un montón, muchos. Y nosotros tenemos, bueno, unos 8 o 10, pero en realidad, si te vas, por ejemplo, a Corea, hay 100 y más tipos de fermentados.
¿Y el kéfir?
El kéfir es, bueno, un simbiosis de bacterias y levaduras que fermenta la leche. Lo que es interesante con el kéfir es que se baja la lactosa a un punto que es casi cero.
Y en la parte baja de estas neveras vemos unas botellas transparentes, que de hecho hay de varios colores, y leemos kombucha.
Es el té fermentado que hace 2000 años que las personas consumen, bueno, el té fermentado. Y dicen ahora, hacen muchos estudios, que es una bebida increíblemente saludable porque aporta muchas enzimas, muchas ácidas naturales al cuerpo. Entonces, ayuda con la digestión.
Puedes fermentar cualquier tipo de té.
I continuem, eh? Sí, continuem sí, parlant. Perquè... Hi ha paraules aquí clau com kombucha, tempe, kimchi, el kefir.
Fermentats, tot fermentats.
Tot fermentats.
Sí, jo vaig fer una... Vaig comprar coses. Clar.
Allà, vés-hi amb la targeta de crèdit, perquè saps què passa? És d'aquells llocs que jo sempre dic que és de compra... no impulsiva, sinó compulsiva, saps? Vas allà per buscar una coseta i dius, ostres, i això? Això encara no ho he tastat. Jo vaig comprar uns alls...
I segurament això m'aniria bé, no? Això encara té aquest valor
afegit,
no?
Clar. Jo vaig comprar uns alls que no són d'aquests típics negres que ara tothom utilitza, que també són molt bons i també són fermentats, uns alls blancs fermentats, que, escolta, me'ls foto com si siguessin caramelos d'aquests de la veu, eh?
A casa podem fer fermentats?
Sí, tant, podem fer. Jo vaig fer un curs un dia i em vaig posar a fer xucrut. Estava bo, però he de dir que he provat el xucrut del ferment nou i m'ha agradat més que el que jo vaig fer. Bàsicament perquè això és important. El Matthew el que fa és inocular la cepa que a ell li interessa, és a dir, la bona, en aquest xucrut. És a dir, ell s'assegura, controla el procés i s'assegura que aquelles bactèries i microorganismes que desenvolupa la col, diguéssim, són les bones.
Bé,
són els bitxets bons per la nostra microflora, no? És a dir, allà no apareixerà res dolent. Però sí, ho podríem fer. És a dir, tu talles la col ben fineta, li poses un 2% de sal i comences a fer aquest massatge, diguéssim, fins que allò comença a suporar. Sí, uns 20 minuts. Sí, jo vaig estar uns bons 20 minuts.
Clar, arribar a treure l'aigua, fer aquesta osmosi.
Sí.
Això en el cas de la col,
Això en el cas de la col, que és com, diguéssim, el més simple, perquè la col té sucre, llavors...
Per iniciats, no?
Per iniciats, sí.
Jo crec que el món del fermentat aquest és una mica com aquella persona que comença a comprar-se una màquina i que vol fer de tot. Saps? El món del fermentat, començaràs per la col i si t'agrada això, llavors començaràs a fermentar coses i començaràs a comprar fongs i començaràs a comprar kombucha i acabaràs amb un armari de fermentació que és el que els passa als friquis.
I amb un sistema digestiu, prova de bombes.
I a més, els fermentats són una manera, diguéssim, de dir-li a l'altra part del món, diguéssim, d'això que a nosaltres ens agrada, a vosaltres segur que no. Aquesta idea de la putrefacció, a Islàndia tenen un tauró fermentat que jo, quan vaig estar allà, va ser incapaç de provar, i els islandesos se'l mengen com nosaltres la mermelada de nabius, allà a l'esmorzar. I clar, és una manera de dir-li a l'altra part del món, no com la soja aquesta fermentada dels japonesos, de dir això a nosaltres ens agrada i a vosaltres no? Una manera de marcar distàncies.
Clar,
no?
Però recordem, no és no està podrit, Està
no,
fermentat, que és
molt diferent. Però fa unes olors.
Clar, és com el natto japonès. El sí. Natto, jo vaig amb un japonès del carrer Còrsega aquí a l'Eixample, i ell, segons aquí, li diu no, tu no el pots tastar. Si no l'has tastat mai, no hi pots anar.
Clar, és com tot, acostumar als gustos.
Clar,
i...
No estem acostumats a aquests gustos, per tant, forts. ens hi hem d'adequar.
Llavors, un gust fort et connecta amb putrefacció. Llavors, aquí s'entra el cercle.
Hem de fer cultura dels fermentats, que són bons.
Doncs això és el que han fet avui els foodies del suplement. Va, anem a saber quina està la notícia de la setmana.
Vinga.
Pret a manger.
I avui què?
Avui què? Doncs mira, aquesta setmana hem llegit que les tapes cada vegada, diguéssim, estan més a prop de ser patrimoni cultural immaterial. Això ho ha dit
com
el
ministre. Com els toros.
Com els toros, com la que més, com la dieta mediterrània, com el flamenco. El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ja ha iniciat aquests tràmits perquè sigui reconegut no la tapa en si, sinó aquell costum de, ells diuen, i ara estic entrecomillant, ir de tapes, ir de vinos, ir de canyes, com la pizza, No fer la pizza, sinó l'art dels pizzaioli, Recordeu
sí,
que parlàvem.
Que
i llavors
parlar.
El text del BOE, que jo ara llegiré literalment, diu, las tapas son parte de la identidad cultural de nuestro país, adquiriendo un gran reconocimiento internacional que las asocia ya de una manera indisoluble a lo español.
Que
i en aquesta
clar.
Última part de l'argumentari és on jo he pensat que potser els hi ha agafat un atac de patriotisme com a la Marta Sánchez
sí.
I han dit agafem les tapes i, però bé, bromes o no bromes a banda, sí que és veritat que aquesta manera de menjar és bastant única, de posar petits platets, diguéssim,
de compartir.
Sí. Els turistes, a vegades ens hem de mirar com ens veuen a fora, no? I molta gent quan ve aquí, busca això.
Busca les tapes,
la veritat és que tu fots un restaurant a l'Eixample i no hi poses el nom tapes i no t'hi entra,
no t'hi entra cap guiri. No tens res a fer.
No.
Sí. Després, un dia podríem parlar
de les tapes.
De les tapes.
De fet, el nostre enyorat Joan Barril té un llibre sobre les tapes on té una frase molt maca que diu la tapa no respon a la necessitat d'ingesta, sinó a la necessitat de compartir. No? És com una treva, diu ell, escrivia ell, de la qual es fa còmplice el cambrer i acaba sent una manera de barrejar-se en el món i de deixar-se ser en amistat.
És que és bonic.
Certament, és bonic
això.
Sí.
Doncs un dia parlem-ne de les tapes, perquè
també
donen molt gat per llebre. Hauríem de definir què és una tapa i què no.
Pots morir fent tapes. Pots morir.
Quines mesures són les correctes i les que no. Va, un dia parlem-ne d'això. Ara anem a esmorzar de mentre, perquè clar...
Què esmorza...
I on anem, Paula,
mira,
aquest
avui
diumenge?
Anem a Holanda, Utrecht concretament, una ciutat molt maca, encara que la fama del país sempre se l'emporta a Amsterdam. Sí. I quin és el primer àpat del dia dels holandesos?
Soy Raya, soy de Utrecht, Holanda, y en Holanda solemos desayunar bastante sencillo. Normalmente siempre hay un poco de pan. Normalmente lo solemos decorar y comer con bastante mantequilla, ya que tenemos muchas vacas, y encima fideos de chocolate. O a veces también comemos bocatas con manteca de cacahuete, y no solemos desayunar con cosas calientes, a veces un huevo frito, una tortilla francesa o un poco de bacon. También tomamos bastante leche con el desayuno.
Home, ai, la leche.
La leche, clar.
I els fideus de xocolata,
això, els fideus de xocolata és el que més m'ha agradat, perquè sí, això de la mantega no ho portem gaire bé. Molt bé, la Ria, és el que esmorzen a Utrecht, a Holanda, i molta llet, sobretot, que no falti.
Sí, sí, a més és autèntic amb tot. És autèntic amb això, és autèntica amb la beguda, perquè també sempre és el mateix, i fins i tot és autèntica amb passar sempre per els passos de cebre, encara que estiguin a 14 metres de diferència.
Això és que Holanda, Holanda ho fan així.
Gent d'ordre, gent d'ordre.
Són així, és tot, sí. La Raia.
Molès i Noguer, fins la setmana que ve.
Sí.
I ara escolteu, si no teniu plans, l'agenda per la setmana, que és molt interessant.
Va, ja, 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 què farem, ja.